El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres l'Eduard Gené i en Pasqual Dosó. En Pasqual Dosó i l'Eduard Gené, molt bon dia als dos.
Bon dia.
No podrà venir el Lluís Ribas, que és un dels habituals de dilluns, però tenim un substitut d'alçada com el Pasqual Dosó. I estem pendents també que s'assumi a la tertúlia el Bernat Picornell, amb qui tenim ganes també de tractar temes d'actualitat local i nacional. De la política local, hem tingut aquest diumenge una notícia que ja l'esperaven, però que s'ha fet ja oficial. El regidor del PSC, Pere Soler, serà l'alcaldable de la formació a les eleccions municipals. Soler, això sí, està pendent de ser ratificat per l'assemblea del partit, però és l'únic militant que ha presentat una candidatura per substituir Ferran Villasenor, que va renunciar, recordin, a encapçalar la llista. Soler també assumirà durant el que queda de mandat el càrrec de portaveu del grup municipal del PSC. Objectius que es marca. Atenció, intentar tenir entre 3 o 4 regidors per estar satisfet. Recordem que el PSC en aquests moments en té 2 i en les darreres eleccions municipals ha anat encadenant diversos descensos. Si no m'equivoco, va haver-hi una època en què tenia gairebé 10, 8-9, i a poc va anar caient. Va coincidir en l'època en què la figura de Lluís Recoder doncs, va guanyar molt de pes i el PSC s'ha convertit en un partit, a veure, no, que no s'enfadin a mi, però secundari en la política local en nombre de regidors.
No només en la local.
No, però vaja, jo volia saber què us sembla aquest candidat, després ja parlarem d'altres temes nacionals. Algun comentari sobre la situació del PSC que a 4 mesos de les eleccions ja té el candidat definitiu?
Home, a mi em sembla que el fet de que sigui en Pere Soler, si no era cantat, gairebé, no? No em sorprèn absolutament. Em sembla natural, vaja, sembla una continuïtat natural. I com deies, com apuntaves, efectivament la caiguda en el percentatge de vots del Partit Socialista Sant Cugat ha sigut, o sigui, des de tenir l'alcaldia fins a ara, doncs, ha sigut la que és, i com jo apuntava abans, diguem, deies, ja en parlarem, però és veritat, respon a un fet també de tipus més ampli, no?
Pasqual, algun comentari sobre Pere Soler com a candidat
del
PSC?
En tinc diversos comentaris. Primera, realment quan jo em vaig presentar de cap de llista, a 1983, el PSC manava.
Fa 32 anys, d'això?
No ho sé. No m'ho recordis, que m'agafa un... Doncs van ser els que va guanyar l'Oriol Nicolau i eren els que van guanyar. A partir d'ençà d'aquí va haver una davallada, després amb el Joan Emèric vam tenir majoria absoluta, després amb el Lluís Recoder, etc. Aleshores, què vol dir? Jo crec que aquesta davallada no era pels candidats, perquè els candidats tots són unes persones excel·lents. Tant l'Àngel Casas com la Maria Sansa, etc., són persones absolutament respectables, sinó que crec que Sant Cugat no és tan d'esquerres com penseu que tota la part on hi ha l'auditori, etc., al costat del Mercat Vell, doncs hi havia el que li dèiem abans col·loquialment cases barates, i això es va transformar el plan urbanístic, etc. És a dir, no crec tant que el PSC hagi caigut com a conseqüència dels candidats que ha presentat, que s'han presentat, sinó que crec que era perquè, clar, era una política que no era encertada per Sant Cugat. Ara bé, dit això, crec que 2 regidors són massa pocs. Jo crec que Sant Cugat no és d'esquerres perquè manin els tants d'esquerres com perquè manin els socialistes, però és més que perquè hi hagi només 2 representants. De tal manera que crec que sí que la propera n'hi hauria d'haver-hi 3, com a mínim, vull dir, dintre dels 27, que em sembla que són ara. El Pere Soler fa molts anys que manega aquests temes polítics, per tant, benvingut sigui, crec que té prou experiència i prou pes dins del partit com per poder ser un bon cap de llista. Em sap greu que, bueno, no em sap greu, jo crec que el Villasenor s'ha comportat com un senyor, se n'ha anat a més.
Ara en parlarem de més.
Bé, ha anat a més.
Com ets.
No ha anat a més, jo crec que ha anat a més. I clar, l'ha hagut de substituir un socialista, anem a dir, de debò. De debò vull dir espanyolista o unionista, o com vulgueu dir-li. Aleshores, és l'únic fet, però els 2 personatges em semblen respectabilíssims.
Has dit que Sant Cugat no és d'esquerres.
No és
tan d'esquerres, però quan llegeixes l'Observatori Sociològic de la Ciutat, és curiós perquè la immensa majoria de la gent es defineix de centre-esquerra. i després no es correspon amb els vots en l'Ajuntament, si considerem que Convergència és una força de centre-dreta, per simplificar-ho molt, que hi podria haver-hi molts matisos.
És que la veritat és que si tu fas qualsevol enquesta a qualsevol lloc, en general, gairebé ningú et diu que és de dretes.
Diuen de dretes de tota la vida.
Bernat Picornell, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem parlant de Pere Soler. Algun comentari?
Bueno, d'entrada algunes consideracions. Aquí algun cop a la tertúlia ho hem comentat, diguem, no? Que òbviament la dinàmica nacional aquí ens afecta, diguem, però sí que és cert que la dinàmica local doncs, segurament no et dona majories absolutes, diguem, però probablement et doni aquell regidor de més, de menys, que et pugui treure majories absolutes, et pugui deixar dintre l'Ajuntament o fora de l'Ajuntament, etc. Per tant, jo crec que en aquest sentit sí que és important, diguem, no? A veure qui poses al capdavant, perquè al final hi ha un percentatge, no sé si més o menys elevat, podríem parlar de gent doncs, que sí que vota doncs, per coneixença, diguem, o per afinitat més o menys ideològica, diguem, però si a més és que coneixes la persona i confies, etc., doncs segurament et mobilitzes per aquesta persona, no només per tu, sinó doncs, pel teu voltant, diguem, els teus veïns, veïnes, etc. No? Per tant, jo crec que a nivell de Sant Cugat, el PSC, bueno, la resta de partits, de fet, una mica amb el comentari que comentaves tu, no? de que Sant Cugat no és prou d'esquerres, jo crec que aquí hi ha dues coses. Una, que és que hem tingut una convergència molt forta, és a dir, que no és que... I segurament hi ha molta gent doncs, que vota altres opcions polítiques doncs, en altres tipus d'eleccions, però que Sant Cugat, pel model de ciutat, etc., doncs acaba votant qui? L'alcalde, diguem, no? Que és que el que passa també en els pobles petits, no? Qui votes? Votes l'alcalde, evidentment. I una mica d'aquí, jo crec que amb en Lluís Recudé va passar una mica això, i de fet jo crec que amb l'Observatori Sociològic es veu, no? Un 92% dels santcugatencs estan contents o molt satisfets de viure a Sant Cugat. Jo crec que això és una significativa. Si tu intentes fer una política doncs, estrictament d'oposició al model de Sant Cugat, jo crec que t'estàs equivocant, perquè si un 92% de Sant Cugatencs estan molt satisfets, és contraproduent anar contra el model doncs, que ha establert doncs, Convergència i Unió amb altres partits aquí a Sant Cugat. Però vaja, jo crec que és qüestió d'això, de per una banda factor convergència, per l'altra banda doncs, bueno, que jo crec que hi ha alguns partits doncs, que aquí hem de treballar una miqueta més bueno, fa 8 anys no que tenim majoria absoluta, si treballem aquesta pèrdua de majoria, una hipotètica pèrdua de majoria absoluta, diguem, i per tant doncs, hi ha el tauler d'escacs és més obert, doncs jo crec que en el proper mandat podem veure coses interessants i a veure cap on van determinats partits, diguem, i si realment pot haver-hi doncs, partits d'esquerres doncs, que tinguin més presència de la que tenen actualment, que no crec que no la tinguin perquè Sant Cugat no sigui d'esquerres, sinó perquè tenim una convergència molt forta que això fa, que, òbviament, doncs, treure pes a la resta de forces en general, però també, òbviament, a les esquerres.
Hi ha un altre aspecte, que és que la setmana passada va sortir una notícia, no?, que de la transparència dels ajuntaments espanyols, i entre els 10 primers, transparència 100, que ja és el màxim, no pot haver-hi més, doncs hi havia 4 de Catalunya, entre elles Sant Cugat. És curiós també que amb aquesta mateixa llista de 4 hi havia transparència Sabadell. No sé si la cosa quadra massa o no.
Això ho justificaven, eh?
No, ja vaig llegir-ho, però la primera lectura, com a mínim el del titular, a mi em va sorprendre quan coincidia en aquells moments amb el senyor...
Mercurio.
Amb el senyor Mercurio, anant amunt i avall, sí, efectivament. Aquest 92% d'això que apuntàveu abans, de gent que està contenta o que està molt més encugat, efectivament respon a un espectre sociològic que és el que és, no? I lluitar contra determinades coses es fa difícil, no dic que no pugui haver-hi canvis, però també apuntàvem, i tu Bernat ho deies abans, també apuntàvem una tertúlia fa, em sembla, un parell de setmanes, que efectivament no es pot pensar només en els resultats que pot haver-hi en funció de les persones, dels titulars, de les persones que hi ha, sense comptar també amb la pressió que suposa la política, en aquest cas a nivell nacional, a nivell català, perquè això jugarà molt, molt a l'hora de la veritat. si a més hi afegim que en aquests moments doncs, tenim paral·lelament dues coses que van funcionant, podríem dir les votacions normals, entre cometes, i un altre tipus de votació prevista pel setembre, com deia aquell el Tenorio, quan l'aigua me lo fiais, doncs com l'aigua me lo fiais. Que jo no volia fer una metàfora abans, Pep, però em perdonaràs, que quan tu anunciaves que el Bernat arribaria, i em pensa que sí, jo dic, deu ser una metàfora del partit on té el Bernat.
Per què? Per què?
Perquè sabem que arriba, sabem que arriba, però no acaba d'arribar.
Digues, digues, Pasqual, que anaves a fer alguna cosa.
No, volia dir només dues coses.
És una, broma, eh?
Que tot i el que deia el Bernat del coneixement de les persones que amb les eleccions locals, sí que és cert que coneixes més les persones, el seu entorn, i té una certa influència. Jo crec que aquí s'han cobrat, primera, perquè és una ciutat ja mal i grandeta. I segona, perquè el Joan Aymerich era carismàtic, el Lluís són tots carismàtics. Quan es presenta un cap de llista ja és perquè té un cert atractiu. Però crec que la gràcia d'aquí són les polítiques que s'han fet, són les feines que s'han fet. No és tant si l'alcalde és molt atractiu o l'alcaldessa és molt no sé què, sinó les polítiques. I aquestes polítiques queda demostrat, com també fèieu esment abans, de que el 92% ja li sembla bé. Doncs aleshores, potser el que s'ha de presentar els candidats de les altres forces, el que s'han de presentar no és tant per la força personal d'atracció que puguin tenir, sinó perquè diguin, miri, ens sembla tot molt bé, però això nosaltres sí que ho canviaríem, que en canvi aquests no ho canvien. És un tema més de programa que de persona.
Però quin marge hi ha en la política municipal per canviar la gestió del dia a dia?
Jo crec
perquè
que
hi ha aspectes concrets econòmics, l'IBI, i després gestió molt d'aspectes culturals, però tampoc té tantes competències un ajuntament, no? Per marcar... Pregunto, ho deixo sobre la taula, no sé.
Jo crec que... O sigui, pot donar moltes competències, però la gestió del dia a dia, la gestió amb les persones, etc., pot ser d'una manera, pot ser d'una altra. Agafant el que dèiem abans, doncs, que Sant Quat és el municipi més transparent, clar, a mi això... em xoca, diguem, no? Perquè ser el municipi més transparent no vol dir ser el millor municipi, perquè, de fet, no. Si Sabadell està en els primers llocs, és evident que Sabadell doncs, no és el millor municipi, entre altres coses, doncs, perquè ha tingut uns casos de corrupció de la segon campanar, i que, per cert, estaven justament, doncs, la gent està al banc dels acusats, per tant, això veurem com acaba, diguem, no? Però fer les... Jo crec que ja és una qüestió de com fer les coses, no? De com et dirigeixes també a la ciutadania, a la població, i ostres, només per això jo crec que la política municipal, en aquest cas de Sant Cugat, val la pena i es poden fer les coses doncs, d'una manera o d'una altra. És una qüestió de models, més enllà del model de ciutat. Jo crec que aquí hi ha intrínsecs una sèrie de models de treball, de models de dia a dia, de models de gestió, al final, de les regidories i de les àrees, no? Per tant, jo crec que aquí sí que hi ha marge de maniobra, per molt que vingui l'Estat i et retalli competències, al final doncs, no puguis ni treure els teus camions de les escombraries al carrer, diguem, per exemple, això. Però en qualsevol cas, crec que és una qüestió doncs, d'això, de fer les coses d'una manera o altra. Jo crec que en aquest Ajuntament, per una banda tenim els polítics, diguem, que van passant i tal, per altra banda tenim els tècnics que estan acostumats doncs, a fer les coses d'una determinada manera doncs, durant molts i molts anys, perquè són ells al final els que desenvolupen, i aquí també això, també podem treure-hi punta sobre com han de fer les coses, com les afronten i com desenvolupen el dia a dia.
L'Ajuntament funciona pels funcionaris i progressa pels polítics, perquè si no el funcionari sempre està d'allò i ho fan molt bé, però funciona gràcies als tècnics que deia el Bernat o als funcionaris. Segona, què es pot fer dins d'un ajuntament? Home, per exemple, els ajuntaments tenen recorreguts encara, és a dir, amb l'IBI segur que no hem exhaurit encara tot el recorregut que té l'impost. Potser és més important les despeses, després hi ha despeses a periodificades, per dir-ho així. A veure, si has de fer un estadi gran o una no sé què gran, doncs ho has de poder conjuminar amb el temps. Llavors, les despeses és un altre tema, suprimir les despeses que et semblen inútils. I sobretot, com deia el Bernat, el tracte, l'atenció al client. Jo crec que l'atenció al ciutadà, quan un ciutadà ja sap que l'has atès, això t'estalvies jo diria que t'estalvies molts diners si atens ben, si atens bé el ciutadà. I crec que avui dia hi ha una metodologia, una manera de fer, que si tu escrius, doncs informàticament t'escriuen, perquè l'altra cosa són les infraestructures. I des d'aquest aspecte crec que s'està relativament bé. El que dèieu de la transparència, doncs el que dèieu de la transparència, clar, jo li vaig preguntar a l'interventor. Li vaig dir a l'interventor, escolta, com és que vosaltres els interventors, clar, l'interventor és un interventor de fons, és el que, com és que us passen uns elefants així de grossos i no us n'entereu? Diu, perquè fan trampes. Clar, si hi ha trampes, una cosa és la corrupció aquella de que ho amagues del balanç, per aquesta manera, i l'altra és que hi hagi un tracte entre dues persones, que em sembla que és el que passava amb el germà del Bustos. I no, clar, llavors això sí que no hi ha transparència possible. Aquí tens tota la raó. Si es fan trampes per darrere de la comptabilitat, per entendre'ns d'una manera, això no ho enxampes mai.
Ah. De maneres, a veure, jo penso que tu apuntes una cosa molt important, que és l'acció de l'interventor.
Sí, absolutament.
És importantíssima, això és molt important, i penso que aquí doncs en tenim un que fum, fi, que Déu-n'hi-do.
Perfecte.
Que Déu-n'hi-do. Jo abans, quan comentàveu el fet aquest de què es pot fer des de l'Ajuntament o què no es pot fer, i amb totes les noves lleis encara que està més restringida l'acció, jo us volia fer un comentari, per exemple, que jo he viscut ara últimament, que és el Consell de Ciutat.
Ja.
Formo part del Consell de Ciutat, i haig de dir, i ho dic públicament, que a l'última reunió no hi vaig anar. I no hi vaig anar perquè no vaig voler anar-hi, perquè vaig llegir tot el que ens van enviar per poder tractar amb aquest Consell, i vaig pensar que era aquella clàssica llista de coses que nosaltres, des d'un Consell de Ciutat, no podem solucionar, no podem arreglar, no podem... Podem dir la nostra opinió com donaríem asseguts aquí ara en aquest moment, però no perquè a l'Ajuntament, no aquest Ajuntament, qualsevol Ajuntament pugui fer alguna cosa en funció d'aquelles propostes o d'aquelles coses, aquelles tendències que ens explicaven amb aquesta documentació. Documentació amb 24 pàgines, en fi, amb moltes tendències i què hi pensa i què farem i què deixem de fer. Clar, a veure, des d'un ajuntament, el fet que existeixi una gran multinacional que s'ha instal·lat en aquest municipi en un moment determinat perquè li ha semblat bé la seva situació geogràfica, les seves comunicacions, etc. Es poden fer coses perquè continuï, evidentment es poden fer coses, però si la direcció general d'aquesta multinacional situada a no sé quants 10.000 quilòmetres o 12.000 quilòmetres decideix pel que sigui i no pel que fa l'Ajuntament o deixa de fer l'Ajuntament, que se'n va i tanca, doncs se'n va i tanca. I per tant, ni nosaltres com a Consell de Ciutat ni l'Ajuntament podrà fer absolutament res perquè això sigui així. I això, aquest és el problema. A molts dels plens municipals, aquests plens municipals que duren 3 hores i mitja i 4 hores i 4 hores i mitja i 5 hores, en algun cas, hi ha un 50%, jo m'atreveixo a dir, hi ha un 50% de mocions que a l'Ajuntament no s'haurien de discutir. L'altra cosa és que la gent que forma part de l'Ajuntament tingui, evidentment, idees sobre allò, cregui sobre una cosa determinada, etc. Però el que no pot ser és que la gent que forma part de l'Ajuntament estiri 2 hores discutint un tema que no podrà solucionar l'Ajuntament, sigui positiu o sigui negatiu. Tant li fa.
Tu comparteixes això, Bernat?
Jo no ho comparteixo, després afegiré una altra cosa. No ho comparteixo perquè, deixeu-me tirar de tòpics i del lema aquell de pensa globalment i actua localment, diguem. Hi ha molts temes, evidentment, que no podem solucionar. No podem. Des de Sant Quan no es pot solucionar la fam al món, oi? No podem solucionar, no podem treure de la pobresa doncs, tota la gent que està doncs, per sota doncs, dels indars, en fi, establerts, etc. Però sí que és cert doncs, que podem donar-hi un... És un exemple, eh? Sí que podem donar-hi un cop de mà. L'altre dia llegia que feia anys de l'acampada del 07 aquí a Sant Cugat i tal, no? Oi que aquella acampada va servir doncs, per forçar l'Ajuntament doncs, a definir doncs, aquest 07? Doncs, ostres, o sigui, això és un petit exemple del que no es pot solucionar des de Sant Cugat, però sí que se li pot donar doncs, una empanteta. Per què? Doncs perquè, en primer lloc, hi ha una qüestió de conscienciació. Només que conscienciïs una persona d'un tema determinat del qual no està informat, perquè tu presentes una moció i expliques com ha anat, etc., només que conscienciïs una persona, jo em donaria per satisfet. perquè al final és una qüestió...
Però tu creus, que el 0,7% del pressupost municipal, de qualsevol municipi, no parlo de Sant Cugat, s'ha de dedicar amb això?
Jo crec que sí.
Si estem absolutament...
Si tots ho fessin, i no el 0,7, l'1%, si tots els ajuntaments de Mont fessin l'1%, estaríem en una altra situació ara mateix, diguem. Seria clar, òbviament, això ho fa Sant Cugat, ho fan la majoria, suposo, de municipis de Catalunya...
Però no hi ha, no hi ha un departament a la Generalitat que és el departament que es dedica...
És que també.
No, però jo estic absolutament en contra. Absolutament en contra, i et diré per què. I a més et diré una altra cosa. Tota aquesta acció que s'està fent del 0,7% que es va decidir en un moment determinat, Nacions Unides, UNESCO, etc., tot això només fa que sostenir l'acció, és a dir, la no acció dels que sí podrien solucionar-ho en els propis països. Ha sortit un llibre que es diu El Hambre, d'en Martín Caparrós, que explica que estava a Níger, que és un home que va per tot el món, per exemple, per poder fer aquest llibre, va fer aquest viatge, i hi havia una negra que estava, una noia que estava menjant mill, un tros de mill, i va dir, vostè menja això cada dia? I va dir, no, cada dia no puc. O sigui, alguns dies menjo això, altres dies no puc. A veure, Níger és el segon productor d'urani del món. I a Níger hi ha milionaris. Jo em pregunto, no són els milionaris de Níger els que han d'ajudar els nigerians?
Pasqual.
No, jo estic en un punt intermedi. Primera, jo crec que en el ple, sí que, i de vegades si perd una mica de temps, amb mocions polítiques, però també és bo que, clar, on vols fer política a Sant Cugat si no és en l'Ajuntament? Aleshores, pues, és quan els partits polítics expressen les seves ideologies en públic. Evidentment, els plens duren el que dura, segons hi hagi mitjans d'informació o no.
Si hi ha mitjans... aquí a Sant Cugat, els plens dels ajuntaments duren molt més que no que aquí a Sant Cugat.
Els plens d'on, dius?
Els municipis del costat, el municipi de Cerdanyola, el municipi de Rubí, els plens municipals duren molt més que aquí a Sant Cugat.
Sí?
Però molt més.
Què dius?
Els plens municipals de
7 hores,
de debò, I plegat de l'ajuntament a les 3 de la matinada. És a dir, aquí a Sant Cugat, jo crec que estem molt ben acostumats respecte al que fa d'altres ajuntaments. Vull dir, aquí, no, és que duren 3 hores i mitja i 4. No, doncs ves un dia, fes la classe a la Pere Rubí, llavors...
A les primeres legislatures, la primera legislatura que hi va haver-hi, fins al 80, el 79, el 83, també sortien a les 2 i a les 3 de la matinada, que allò avorrien fins a totes les cabres. I hi havia un diputat d'Unió que es deia Badia i va tenir un accident de nit, perquè deu sortir d'allà amb dormir. Clar, el dia següent tots hem d'anar a treballar. Tots havíem d'anar a treballar. I, per tant, imagina't tu com estava la cosa. Però llavors, amb Junta de Portaveus, ja es va fer un... Perquè llavors el primer ajuntament, amb l'Àngel Casas, no sabies ni on estaven els lavabos, com aquell que diu.
Però, sí, aquella època, jo entenc més que això, que es produeixi...
Exacte.
En un moment en què tot era nou i tot es tenia que fer de nou.
I llavors vam fer la Junta de Portaveus, i la Junta de Portaveus diu, escolta, tu tens 5 minuts per... Bueno, com fan ara a tot arreu. Per tant, jo crec que es poden expressar les visions polítiques, però el que passa és que aquell és l'acte de lluïment, i és l'acte de lluïment, com deia, si hi ha els mitjans informatius. I llavors, si us asseguro que quan és a porta tancada, els plens poden durar 20 minuts només, perquè la gent no té interès amb el d'allò. Les mocions, les actes d'allò se'l llegeix poquíssima gent, encara que estan tots a les associacions de veïns, però allò no s'ho llegeix. Només que si hi ha el rebombori o el ressò de les d'allò és quan dura i cadascú marca el seu territori. La segona cosa del 0,7, ho recordo perfectament, que llavors ho capdillava el Jordi Casas, en aquest cas va ser. Nosaltres, clar, llavors et ve, primer hi ha l'aspecte, anem a dir, de noció, per què serveix el 0,7 i després de quina partida pressupostària ho treus. I, bueno, al final, aquell primer any, per introduir-ho, vam treure el 0,2, després el segon any va ser una mica progressiu perquè pogués ser. Ara, l'experiència que jo tinc del 0,7 és que ajudava molt els escarp, a la gent del Sàhara, dels saharauis. I això sí que em fa la impressió de que era una ajuda, i, Bernat, amb tots els respectes, semidirecta, perquè, efectivament, allà vam anar després, ara fa poc, bueno, fa poc, el 2002 o així, ja fa uns anyets, al Sàhara, alguns polítics i alguns periodistes, i entre ells anava un metge molt bo, no sé si de l'Hospital Trueta o no sé què, i portava medicines que de llonces. Doncs no, els pàjaros aquests que anaven tots vestits de militar, i suposo que ho devien ser-ho, no li van deixar passar, perquè allà les medicines se les queden els carifaltes i les venen de contraband. I dius, home, jo crec que així no en sortiran aquesta gent. Però si pots fer un ajut directe, com és que les famílies estiguin aquí, etc., jo crec que aquest 07 pot, a nivell, evidentment, molt local, molt petit i el que vulguis, però sí que pot treure algunes necessitats.
Jo un apunt, no sobre les mocions, que jo crec que en podríem parlar extensament, però tornant abans al tema d'ajudar la ciutadania, de com l'ajudes i, de, per tant, com fas arribar l'acció política a l'Ajuntament. Ahir em van explicar l'experiència de Santa Eulàlia Ronçana amb tot l'acte de joventut. La regidoria de joventut de Santa Eulàlia Ronçana té un pressupost de 15.000 euros, és a dir, una misèria pel que fa, doncs, si ho comparem al d'aquí Sant Cugat, etcètera, diguem, no? Em van explicar l'experiència dels pressupostos participatius, que és una cosa que està molt de moda ara i tal, però aquesta gent ho fa des de fa 10 anys, diguem, no? Quan no estava tan de moda. No? L'experiència d'allà els diu que els últims anys han tingut assemblees de pressupostos participatius en els quals hi han assistit 100 joves, i Sant Eulàlia Ronçana té 1.000 de joves i 8.000 habitants, doncs podríem multiplicar a Sant Cugat, 100 joves... 25 projectes executats al llarg d'un any, i projectes que no només han tingut una incidència local, perquè en un any s'han fet a nivell local, però els anys següents ja s'han fet per tota la comarca, diguem, no? O sigui, explicaven que hi havia una cursa, doncs, de motos derbi, etc, que el primer any es va fer Santa Eulàlia Ronçana, i ara es fa una cursa, doncs, bueno, diferents proves, doncs, per tot el Vallès Oriental, diguem, no? Què vull dir amb això? Que hi ha moltes coses que al final, insisteixo, jo crec que és la manera com tens d'enfocar-les, etc. Tu pots fer uns pressupostos participatius, bueno, de fet, pots fer pressupostos participatius, els pots fer de passo que te'n voli, de quatre coses, que participin quatre joves i ja està, o tu pots creure, tu pots posar a l'esquena i dir, vinga, anem a fer que el jovent, doncs, participi, no? Clar, o sigui, en aquest cas, el 10% dels joves d'aquest poble estan directament decidint el que volen fer, i sobretot hi ha un tema molt important, que és que allà tenen la condició que el projecte el desenvolupa el jove. O sigui, òbviament amb el suport tècnic, etc., però el desenvolupa el jove. A mi em sembla brutal. Brutal que en qualsevol cosa, aquí Sant Cugat, no hi ha una sola assemblea de res que hi participin 100 persones. De res. Ni de cap entitat. O sigui, per tant, a mi em sembla, vaja, una experiència brutal.
El pressupost aquest és el pressupost de la regidoria de joventut.
Sí.
Bueno, és que aquí, és clar, la festa major, per exemple, jo no sé quantes persones hi participen, però la festa major la fem entre tots. Mm-hmm. O sigui...
I no només la festa major. No,
per exemple, però, dic, però jo, o sigui, de la regidoria de joventut, a part del problema del tema d'educació, d'ocupació, tot el que més és això, pues, organitzar concursos, fer no sé què. Jo crec que aquí s'organitzen.
S'organitzen coses, però...
Jo... Fet per la gent, vull dir, participativa.
Sí, exacte, però directament per la gent, no perquè des de l'Ajuntament, perquè jo, per exemple...
Home, no, home, clar, no, que l'Ajuntament és el que actualitza.
Sí, però a nivell, per exemple, de joventut, ho dic joventut perquè és el
sí, no miris a mi, no?
Del que parla, però del que m'explicaven, jo crec que s'han fet coses interessants, molt interessants a Torreblanca, etc., però el fet de que... O sigui, ja no és el fet d'organitzar coses, organitzar unes o altres, sinó el fet d'implicar directament, sí, sí, a la gent a organitzar-les. Aquí la gent les organitza... Festa Major, estic molt d'acord amb tu, que Festa Major aquí s'organitzen coses espectaculars, sense el suport de l'Ajuntament i totalment popular, diguem. Però, ostres, la manera com destines els diners públics, jo crec que és molt, molt important, diguem, no? I si aquí Sant Cugat aconseguíssim, ja no 100 persones, sinó posar 50 joves en una... I a més, la cosa important no és que agafis els 50 joves més mobilitzats del poble i que decideixin, perquè això ja ho fan al dia a dia, sinó que és que agafis gent que normalment no participa, que estan fora dels òrgans de... No dels òrgans de decisió, sinó els cercles aquests, doncs, d'integració del dia a dia de la ciutat, etcètera, etcètera, i puguin fer aquesta tasca. Això és una qüestió social... Vaja, per mi...
Tenim els consells de districte, que fa molts i molts anys que estan d'allò, i bé, poquíssima gent, sí, sí, i gairebé... I estan, són oberts, i són per parlar del pressupost del barri aquell, concretament d'aquell districte.
Però
I no tenim èxit. Quina... Només venen els quatre afiliats.
Només hi va gent quan hi ha una cosa puntual. Quan hi ha una cosa puntual... que interessa en aquell moment anar-hi i s'hi va.
Però quines expectatives té aquests consells de barri? Perquè, clar, després, oh, potser és districte, perquè si després constantment surten queixes veïnals d'aquí d'allà, que no sé si estan d'acord, si tenen raó o no tenen raó, si són una majoria o són una minoria, diguem, no? Però de tant en tant, cal asfaltar tots els carrers de Mirasol. No s'asfalten els carrers de Mirasol. Els ciutadans de Vall d'Oreig demanen canviar el pla de mobilitat. No es canvia el pla de mobilitat. Jo no sé si tenen raó o no tenen raó, m'és igual, diguem. Però en qualsevol cas, quines són les expectatives? Les expectatives són de que tu vas allà i en funció del que tu diguis es farà? O ve el regidor, o no ve el regidor, perquè moltes vegades el regidor encarregat del districte no apareix. I vaja, tu ja pots dir el que sigui, que l'altre farà el que vulgui.
Hauria de ser així. De totes maneres, relliguem a altra vegada el que estàvem dient abans. Quan tu apuntaves aquesta experiència d'Andorra i de Ronçana, jo t'estava fent així amb el cap que sí, precisament això és el que estic dient. El que estic dient és que el que no crec que s'hagi de fer dins d'un ple municipal és presentar una moció parlant de si Sant Cugat, per dir alguna cosa, o sigui, no, està a favor o no està a favor de l'homofòbia. Bueno, no, jo no estic a favor. Molt bé. I una vegada dit això, una vegada discutit i presentat 5 mocions sobre aquest tema, què passa? A Sant Cugat farem una cosa diferent de les lleis que es facin a Catalunya sobre aquest tema? No. Això és el que vull dir, veritat, perquè efectivament tenen, a la casa, tenen molta feina a l'Ajuntament, amb moltíssimes coses que sí es pot incidir, que sí es poden canviar, que sí poden ser d'una forma o poden ser d'una altra, perquè tenim, per una banda, els medis per poder-ho fer, se suposa, dintre del pressupost, o els podem adjudicar dintre del pressupost, i a més, tenim la facultat de poder fer. Aquest és el que jo a mi em posen neguitós quan veig segons quin tipus de coses.
El drama no és que es presentin mocions que no, de temes que no toquen directament a la ciutat. O sigui, bueno,
sí que toquen directament.
No, que sí que toquen directament, però que l'Ajuntament no hi té incidència. En primer lloc, el drama és que el grau d'incompliment de les mocions a nivell local és... Vaja, no sé, podríem fer un estudi. Un 90% segur. Perquè, hòstia, la meva experiència, quan hem presentat mocions de quan estàvem a l'Ajuntament i tal, el grau de compliment o de seguiment, zero, nul. I mocions institucionals, que votats per tots, o sigui, sembla lamentable.
Però això sí que és important.
Ara bé, jo crec que des de Sant Cugat es pot fer molta tasca, que no podem erradicar la violència de gènere des de l'Ajuntament, no, evidentment, però oi que des d'una moció pot haver-hi una sèrie d'acords que facin treballar en una línia i que, per tant, ajudin, almenys donin un suport a les tasques que es fa des de la feina.
Segur.
Evidentment,
sí.
Si aquí a Sant Cugat, si hi ha violència de gènere, diguem, i una persona mata una altra, doncs per una qüestió, doncs precisament de gènere, nosaltres no hi podem fer res, perquè al final la vida privada de cadascú, això no. Però oi que evidentment podem donar recolzament, suport, podem complementar les polítiques que es fan des de la Generalitat? Doncs aquí estem.
A dins de Sant Cugat, sí. Això és el que vull dir. El que estic dient és coses, discussions sobre temes que des d'aquí no es poden solucionar.
Tu parlaves d'homofòbia. Jo crec que sí que podem fer coses des d'aquí a Sant Cugat per contribuir.
Podem fer un manifest dient que estem en contra tal, tal, tal.
No és un manifest.
Però a part d'això, què podem fer més?
No. És a dir, és educació, és conscienciació, són agents destinats a aquest tema. És a dir, a partir d'emocions es pot fer política local, però ara és que el grau d'incompliment és zero.
Tinc un altre tema que voldria que comentéssim. Nombroses personalitats del món polític, econòmic, cultural i periodístic han visitat ja la capella ardent de les despulles de José Manuel Lara, al tanatori de Sant Gervasi. Avui té lloc a Barcelona el seu funeral en una cerimònia que es preveu multitudinària. Totes les veus, almenys les que més hem escoltat, destaquen la gran trajectòria de qui ha estat un dels editors i empresaris més influents a l'estat espanyol. El president del grup Planeta va morir dissabte als 68 anys a conseqüència d'un càncer. Algun comentari sobre la trajectòria del senyor José Manuel Lara? Sí. Un tema que quan vaig veure el cap de setmana vaig dir, el portaré dilluns a la tertúlia.
Ja, jo m'imaginava.
Ah, veus? Sembla que ens coneguem una mica i tot, eh?
No, jo m'imaginava. Home, perquè veure, és important. El senyor Lara no va ser un qualsevol, no va ser ja el seu pare, perquè no podíem entendre el senyor José Manuel Lara fill sense pensar en el senyor Lara pare, que el Lara pare és un individu que a partir d'una idea claríssima de negoci, o sigui, és un editor que té una frase molt, molt interessant que defineix perfectament el personatge, que és que li va dir al seu fill: els llibres que tinguis tu a la teva biblioteca no té res a veure amb els llibres que tu editis. Vull dir que millor definit és impossible. O sigui, una cosa és fer negoci i l'altra cosa és el que t'agrada a tu. No, ara hem de reconèixer que si sí, una característica té l'ara fill, el que ha mort ara, és que des del punt de vista empresarial va ser un personatge importantíssim. L'altra cosa és des del punt de vista polític, l'altra cosa és... Jo diria que el Lara representava molt un percentatge important, bastant important, de la societat catalana, en el sentit d'aquesta ambivalència entre el que és el negoci i el que és el sentiment de país. O sigui, el Lara va dir una altra frase, en aquest cas el fill que va morir, que també és molt definitòria, no? Va dir: no pot ser que hi hagi una editorial, l'editorial amb més difusió en el món en llengua castellana, que estigui en un país on la llengua castellana, espanyol deia, no sigui la llengua oficial. I per tant, per això va fer aquella amenaça de dir: si hi ha independència, doncs agafo la meva empresa i me l'emporto fora del país.
Jo amb aquest tinc una petitíssima anècdota personal, i és que quan me'n vaig anar a tractar del càncer de pròstata a la Quirón, passava ell. Estava, pobre senyor, estava francament ja decrèpit. I vaig dir-li a l'infermer, dic: ostres, és el senyor, ho vaig comentar, dic: és el senyor Lara. Diu: nosaltres aquí no podem dir res per confidencialitat, però evidentment és aligros com un Sant, era aligros sí, com un Sant Pau, i per tant no passava així desapercebut. O sigui, ha estat company meu de quimio durant, de ràdio, perdó, durant algunes sessions. La segona cosa, aquest senyor es deia Lara Bosch. Uh-huh. Jo el Bosch no l'he vist per enlloc. O sigui, això que dius de clar, quan m'has dit que representava la societat catalana, m'he quedat una mica impressionat, perquè el propietari de La Razón, els senyors que diuen que ha comprat, em sembla, edicions 62 i...
Sí, sí, no, però gairebé tot
un incís. Propietari de La Razón i de l'Avui.
Al mateix temps.
Sí, també té castanya, sí.
Per això, dic, Lara Bosch... per això dic que és representatiu... A veure, el senyor de Freixenet, tu creus que és representatiu de l'empresari català?
Ell s'ho creu.
No? Jo penso que sigui representatiu.
Sí, clar.
L'altra cosa és, precisament això, si ens explica què és el que passa.
Sí.
Aquest és un altre tema, però representatiu ho és.
Sí, sí, amb això sí que tens raó.
El senyor Roca, advocat, és representatiu de l'advocacia catalana?
No, sí. Senyor, està ficat en temes polítics, aquest.
Tot arreu hi és.
Tot arreu.
O sigui, ha sigut de Convergència durant molt temps, el segon, el número 2.
Sí, sí, sí.
I ara és advocat de la Infanta.
Bueno, sí, això és professional.
Bueno, ja.
Sí, ja entenc. Jo el que vull dir és que li he vist més el caire espanyolista o constitucionalista o unionista, com vulgueu dir-li, que no el caire catalanista. Era el de l'espanyol, no sé què, és igual.
I dic català.
Sí. Vale.
No catalanista.
I és l'única cosa, vull dir, dius, bueno... És...
Home, el seu pare va entrar per la Diagonal amb els guanyadors de la Guerra Civil, va tenir uns moviments molt obscurs en el sector editorial que li van permetre agafar molta força durant el franquisme. Perquè allò que diuen que és un home fet a si mateix, el seu pare i tot això, home, fet a si mateix, un self-made man, no?, que diuen els americans, però en unes circumstàncies molt concretes, no?, d'una dictadura, a favor del règim, etc. Vull dir, perquè, vaja... Digues, no sé si anaves a dir alguna cosa.
Però... No, poc més afegir, tampoc no... Vaja, no tampoc no ni el coneixia ni conec, doncs, vaja, més enllà, doncs, el que tots sabem, doncs, de Planeta, tot plegat, diguem, no? Però sí que és una persona que com a mínim s'implicava, doncs, amb les seves causes, en aquest cas les causes espanyolistes, diguem, i no tenia pèls a la llengua per dir que si érem independents que faria i s'aniria, cosa que és mentida, diguem. Perquè de la mateixa manera, doncs, que a la teva biblioteca tens uns llibres i necessites uns altres per purament negoci, doncs evidentment el senyor Lara o el grup Planeta no hagués marxat de Catalunya segur, també per qüestions purament econòmiques. Per tant, aquí podem treure conclusions de que bueno, els empresaris, doncs, que es volen significar, se signifiquen, doncs, cap a la banda, doncs, que volen majoritàriament més cap a l'espanyolista. Per tant, esperem poder-ho contrarrestar i que d'aquí uns anys, doncs, tinguem doncs, grups com el Grup Planeta, que són, doncs, en fi, importantíssims i de capital brutal, doncs, a favor, doncs, d'altres causes, diguem, no? Sobre la seva mort concretament, no sé.
Hem de recordar que Planeta és accionista majoritari del grup 62, que inclou segells com Proa, Columna, Empúries, Estrella Polar, Edicions 62 i La Butxaca, que quan aquestes editorials o grup 62 estava tremolant, va ser l'únic empresari, almenys, que va posar diners des de les becades, que Catalunya fos incapaç de trobar empresaris o gent amb pasta, així parlant clar, que agafés diners i digués això ens ho quedem nosaltres, ens hauria també de fer reflexionar del teixit empresarial que tenim, perquè aquest home va agafar i va posar els diners i vinga.
Això parlava d'un gran empresari perquè precisament ell té la visió i la capacitat, com molts, no només ell, com molts, vull dir, diríem Murdoch, per exemple, o diríem segons quina gent, que de tenir a la vegada un tipus determinat d'editorial amb uns premis que tothom sabia des de fa sempre, que ja abans de que, dos mesos abans, sabia qui seria el guanyador, qui seria a més, uns premis que el guanyador no era el guanyador. El guanyador, de fet, era el segon, perquè el guanyador ja estava determinat, ja l'havia encarregat, havia escrit el llibre expressament per allò, i el segon era realment el que estava allà, doncs, fent el joc aquest de qui guanyava. Bueno, doncs, i a la vegada tenia tot l'altre. Això de la Razón i l'Avui, per mi, és significatiu de quin tarannà tenia, no? O sigui, el Lara i el Bosch circulaven, però sempre i quan donessin beneficis. O sigui, el resultat és aquest. A veure, a on guanyem diners? Com podem guanyar diners? I va ser, per exemple, una persona que va defensar el preu únic amb els llibres, va ser una persona que va, en el seu moment, el tema dels fascicles, va aconseguir una venda brutal, cosa que ningú havia vist encara aquí, ell va tindre la intuïció de fer-ho. De fet, va ser el seu germà, Fernando, que va morir d'accident molt jove, i per tant és una persona significativa.
Jo tinc la sensació que és d'aquests rics que amb la crisi cada cop són més rics a costa dels pobres, que cada cop són més pobres, eh? Per això jo crec que podríem preguntar també a Podemos si el senyor Lara Bosch era casta o no era casta, perquè clar, potser posats a cada botín no ho era, doncs potser ell tampoc no ho era, no? Vull dir que, en fi,
ell no era casta. No, ell no era casta, el que passa que manava els de la casta.
Encara més, diguem.
Per cert, que tenia sobre la taula parlar també de Podemos i de la...
Ah, en parlarem, perquè això del vot, jo entenc que determinades persones no siguin casta, però Emili Botín em sembla un insolent...
No va ser acusat d'evasió fiscal, el senyor Botín, en el seu moment?
Sí,
no? Ho dic que ara ve el cap, no? No,
el senyor Botín va pagar per endavant 220 milions...
Per si de cas.
Imagina't tu que devia...
Iniciativa deu molts diners a la caixa. Hauríem de preguntar on deu molts diners a Podemos, ves que no sigui el Santander.
És una avançada.
Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 del matí, d'aquest matí tan fred que està vivint Sant Cugat.
Pasqual, la Candelera, és la Candelera.
Avui. Sí, no? Sí. Doncs diuen que aquesta setmana haurem de treure tot, bufandes, guants, barrets...
La Candelera riu, el fred és viu.
Viu i ben viu. Compte aquests dies, abriguem-nos, perquè si no...
I si la Candelera plora, l'hivern és fora.
Sí, però...
Però no plora gens.
No plora.
Pasqual d'Usó, bon, sí. Bernat Picornell, Eduard Gené, moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia. Fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Adéu.
Everybody gonna save to yourself. Make the coolie on the pono. For help the other. And when you make the coolie on the, you know, pono, yeah. It's like kind of automatic kind of. You don't need to talk the stuff when happen. And you just gotta let them. And the stuff just waiting for when you ready. And what happened?
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love. there.